Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. Expliquen que una vegada li van preguntar al prestigiós metge madrileny Gregorio Marañón quina era la innovació mèdica més important dels últims anys. Després d'un moment pensatiu, va respondre: la cadira. Perquè la cadira, va afegir, ens permet asseure'ns al costat del pacient, escoltar-lo i explorar-lo. 6 onades de Covid a l'esquena, sumades a una dècada de retallades, de privatitzacions, de desinversió i de fuga de talent, han deixat un paisatge devastat, sobretot a l'atenció primària, a la ventafocs del sistema sanitari, en paraules dels que hi treballen. En l'entorn actual, de centraletes col·lapsades, de burocràcia excessiva, de falta de presencialitat, la cadira es resisteix a abandonar el paper de vincle entre el metge i el pacient. I s'hi resisteix gràcies al compromís dels professionals mèdics i administratius, esgotats físicament i mentalment, que malgrat el tsunami Omicron fan funcionar els engranatges del sistema, igual que ho van fer quan els governs d'Artur Mas van esporgar a consciència el que es considera un dels pilars de l'estat del benestar. Tot i l'augment en la partida pressupostària destinada a salut, fa temps que el model d'atenció primària s'està afeblint i desvirtuant, i la pandèmia ho ha evidenciat. Ho constaten els sindicats i plataformes com el FOCAP, el Fòrum Català de Defensa de l'Atenció Primària. Aquest afebliment té una repercussió directa en la salut de la població. Està demostrat que una atenció primària forta redueix la mortalitat i millora els controls de les patologies cròniques. La FOCAP denuncia que els gestors, els polítics que prenen les decisions, no coneixen els serveis de l'atenció primària perquè no hi han posat mai els peus. Les mútues són l'hàbitat de la classe mitjana alta. I també es queixa que els comptes públics mimen els hospitals. La tecnologia i els descobriments mèdics emporten l'atenció per sobre de les cures, que són l'ADN de la primària. I ja sabem que les cures, com tot allò feminitzat, no tenen prestigi social.
Solidaris. Tothom té una història.
Aquestes últimes setmanes, els centres d'atenció primària de Catalunya han patit una allau de visites mai vista. Aquest mes de gener s'han arribat a registrar 100.000 visites en un sol dia. Una pressió que ha posat contra les cordes un sistema sanitari ja de per si molt fràgil i uns professionals esgotats després de 2 anys de pandèmia. Al mateix temps que ha generat les crítiques de molts pacients. Els Solidaris han entrat als CAPs de Trinitat Vella i Casanova de Barcelona, al CAP Centre de Sabadell i al CAP Torredembarra per conèixer de primera mà com és avui el dia a dia del personal sanitari.
Quin misteri, miracle o desig t'ha dut aquí, t'ha dut a mi. El calvari que has pres per camí, la calor dels estius sense fi.
El primer que tenen en comú tots els centres d'atenció primària que trepitgem i que es percep tan bon punt entrem és que el seu personal d'administració no dona l'abast, ja sigui atenent la gent al taulell o al telèfon, que no deixa mai de sonar.
Sí, ara jo crec que qui més està patint, bueno, totes, però administratives, són de les que més estan patint, perquè se'ls ha quadruplicat la seva feina. Són qui dona la cara explicant que no hi ha cites i rebent tota aquest malamaró social.
La Maria Àngeles González és metgessa de família del CAP Trinitat Vella. El personal administratiu, ens explica, és indispensable perquè l'engranatge funcioni. Però també creu que cal alliberar els metges de la sobrecàrrega de feina per poder oferir una atenció de qualitat.
El meu dia a dia són 7 hores i mitja. Tenim més o menys 6 hores i mitja que estem fent assistència, de les quals unes 5 són atenent a pacients directament. Llavors, en teoria, això hauria de ser 2/3 assistència i 1/3 no assistencial. No assistencial vol dir formació i recerca. És a dir, jo quan estic parlant amb el cardiòleg sobre coordinar-me per un cas, això és assistencial, tot i que no tingui el pacient davant. Això, en el nostre dia a dia, clar, recerca anem parlant, o sigui, és gairebé, si la fem és el nostre temps lliure. He dit 6 assistencials, 5 amb pacients, perquè l'altra hora normalment estem, jo que sé, quan una persona demana renovar la recepta, quan una persona demana un informe mèdic, tot això ho fem entremig com podem.
De la mateixa opinió són Maica Herranz, infermera del CAP Casanova, i la metgessa del CAP Torredembarra, Maria José Pinazo.
Sentim molta frustració perquè veus que no pots desenvolupar la feina tot el bé que podries fer-lo, i perquè tenim una feina molt humana, molt de tracte amb el pacient, t'escolto i t'acompanyo, i ara ens consta.
Ens estan demanant, doncs ara, escolta, pots doblar perquè falla una persona, falla una altra. Clar, i al final mires d'ajudar perquè funcioni el grup, o perquè saps que el teu company no està bé per vindre a treballar, o el que sigui, i a baixes mèdiques per tema de sobrecàrregues i de cansament emocional.
La doctora Pinazo és també delegada del Sindicat de Metges de Catalunya. El sindicat ha engegat la campanya Posa Límits per demanar als professionals que no facin més hores de les que els pertoquen, per posar de manifest la falta de personal.
Si jo cobreixo el meu company, no es posa de manifest aquesta manca de personal, perquè l'estem cobrint com podem entre tots.
I malgrat l'esforç, metges i infermeres se senten en general qüestionats i poc valorats, moltes vegades per part del sistema i d'altres per part dels pacients.
Crec que el prestigi i la confiança dels meus pacients el tinc molt gran, però després, si tu li preguntes a aquesta mateixa persona, segurament explicarà, o sigui, per començar, que nosaltres no som especialistes, quan ho som. Nosaltres som especialistes en medicina familiar i comunitària, som especialistes en la persona i som especialistes amb els problemes de salut més freqüent. Però un parla d'especialista, no? I pensa en l'especialista hospitalari.
Crec que la feina de la infermera està poc reconeguda, però també crec que està poc visibilitzada. La població en general sap poc el que fem, més enllà de posar una vacuna.
Perquè les infermeres, per començar, fan tot el seguiment de crònics, en el sentit, jo tinc una malaltia crònica, una insuficiència cardíaca, una bronquitis crònica, una diabetis, una hipertensió, tot això ho fan les infermeres.
A Catalunya tenim 6 infermeres per cada 1.000 habitants. Quan a Europa la mitja és de 8, però a Noruega tenen una mitja de 17 infermeres per cada 1.000 habitants.
Al final els propis pacients també s'emprenyen perquè no poden arribar a les nostres consultes. No sé, hi ha un missatge que s'està donant de que no estem fent bé la feina. Se'ns acusa moltes vegades de que el problema és nostre perquè no saben gestionar bé la feina, però bueno, és que la feina, quan és interminable, no hi ha un bon gestor que la pugui gestionar.
Si això és la vida, ja no sé si m'estimo més seu ocell i deixar-me endur pel vent.
Supongo que sí que está un poco saturado la cosa. Por ahora, todo lo que he necesitado, sí, ha ido bien. O sea, lo único, las esperas. Los médicos tienen poco rato para atenderte.
Però dic que porto 2 anys que no vinc. Per això vaig anar al metge privat, perquè no em trobava bé, em va trobar tan alta depressió que dic que això ara ja és qüestió d'anar a la Seguretat Social perquè m'ho mirin i per estar, tindre un control, perquè clar, al món privat no pots anar cada setmana.
Les analítiques i això que tens programada pel sucre, colesterol i això, pues triguen una mica més. Ara sí que la gent sí que es queixa de que molt telèfon, que per telèfon no t'agafen. Has de vindre a fer cua a veure en què. Perquè ja van començar les retallades i això s'anava allargant, però és que ara no sé on són els metges, no sé.
Yo no vino eso, que vayan desbordados. Porque cada uno tiene sus pacientes, pero me llaman 40 veces que me cambian la hora. ¿Y por qué cambian la hora si está esto vacío? No tienen ganas de trabajar.
El médico, la verdad, está mucho por lo que le cuentas, cómo te encuentras, te hace preguntas y eso, es decir, que no es entrar y salir corriendo. Y eso fastidia un poco porque, claro, los que estamos esperando, pues se atrasa más la cola, pero en parte está bien.
Va anar a 3 mesos, va al principi quan va néixer i això, el seguiment va ser com bastant enllaçant una visita amb l'altra i tal, però llavors sí que a la visita dels 2 mesos, que ja no ens la van poder donar diguéssim, enllaçant una visita amb l'altra, doncs ja va ser més difícil poder arribar a tenir aquesta hora concertada, no? Perquè ens van dir que això, que 15 dies abans de la visita ho féssim a través d'internet, però a través d'internet tampoc es podia, llavors vam estar trucant, no hi ha manera que t'agafin el telèfon, allà hi ha unes cues impressionants, llavors un dia vam aconseguir arribar al taulell i ens van dir, ja us trucaran, o sigui, us apuntem, no sé què, ja us trucaran. Bueno, amb això va passar la data d'aquella, va fer 2 mesos, van passar 4 dies més i al cap de 4 dies ens van trucar donant-nos hora per just l'endemà, només es podia triar entre 2 horaris, vull dir, i ara per una vacuna de 3 mesos també ens ha passat una mica el mateix. Fa patir una mica perquè dius, bueno, si salta aquesta visita què passa, quan tant de temps t'atenen, però que sembla que tu t'hagis d'esforçar molt per arribar-hi, a tenir aquesta visita.
Des de fa molts i molts anys hi ha una situació de bastanta manca de recursos a nivell de la salut primària, no? De tot el que és la sanitat pública, i que es fa evident quan, no? En moments que hi ha més pressió hospitalària o més pressió a primària, ens trobem que tenim cues de 20 i escaig persones per entrar dins al CAP, no? I això no és responsabilitat segurament de les professionals que estan dins, que estan fent el que poden, sinó una manca evident de recursos.
Si això és la vida, hi ha molt més, i som part de l'univers on res desapareix.
Internet i el telèfon en molts casos han fet més fàcil i ràpida la consulta, però els metges també volen llançar el missatge que aquests canals de comunicació han de servir per donar un tipus d'atenció mèdica concreta, no per substituir l'atenció presencial en tots els casos. La Carolina Jiménez és metgessa de família del CAP Trinitat Vella.
Perquè no cal que una persona de 40 anys que no té patologies vingui presencialment a que jo li doni els fulls, no? O de l'analítica. I això ja es feia. El que passa que sí que és veritat que hi ha coses que hem augmentat aquesta manera de resoldre-ho així, però en el moment en el que tu detectes que alguna persona necessita venir presencialment, li dius baixa, inclús baixa en el moment.
I això és una altra cosa que jo també demanaria, que és una mica més d'autonomia de gestió dels professionals i dels pacients també, en el sentit de que hi ha pacients, o sigui, jo tinc gent gran que un resultat d'analítica per telèfon no s'entera de res per telèfon i vol presencial, i altres pacients ho volen, vull dir, i jo també penso que ho ha de decidir o ha de tenir aquesta autonomia el pacient de decidir les diferents opcions. I abans no sabia que existien aquestes diferents opcions i ara sí que les saben. O sigui, abans existien, però sempre a criteri del professional. Jo crec que ara existeixen a disposició de pacients i de professionals.
Compta amb mi a l'últim sospir de la nit i en el primer alè del dia.
I tot i aquest gran volum de feina, les metgesses amb les qui hem parlat ens expliquen que senten passió per la seva feina.
M'agrada molt la meva feina, molt. I el que més m'agrada és conèixer les persones, conèixer les seves condicions de vida, conèixer les seves preocupacions, conèixer les seves necessitats, que són diferents en cada persona. Jo sé diagnosticar una tendinitis d'espatlla, però sé que pel senyor Antonio, que va cada dia a la piscina, una tendinitis d'espatlla de l'espatlla esquerra li serà molt més preocupant que per la senyora, és igual, que no fa servir habitualment l'espatlla esquerra.
Això és, per mi és una passada, és el millor moment quan ja només volen que vagis a fer el cafè perquè es troben bé, però volen veure't i volen que estiguis allà. És com una petita família fora de la teva família, gairebé.
En l'atenció primària, aquesta proximitat amb el pacient és bàsica per fer bé la feina.
Els pacients als que jo he atès saben el meu nom, ja venen i directament pregunten al mostrador pel meu nom. Intento no perdre aquesta proximitat perquè trobo que és essencial perquè m'expliquin coses, no?
Un exemple d'això que a mi m'emplena el cor és quantes vegades en pandèmia, ara potser ja no tant, m'han preguntat, i vostè, doctora, com està? Cuidi's, si us plau.
I és que, si no cuidem els que ens cuiden, qui ens cuidarà?
Jo seré qui espantant els teus malsons.
Solidaris, Catalunya Ràdio, Mercè Folch.
aquest any, la Generalitat destinarà 11.171 milions d'euros a sanitat. Són 1.456 milions més respecte dels últims pressupostos, la qual cosa representa un augment de la inversió d'un 15%. Unes xifres que per si soles són positives, però que cal interpretar i posar en context per saber si amb aquests diners n'hi ha prou per al bon funcionament del sistema sanitari. Més dades importants a tenir en compte. Podem dir que Catalunya gasta un 4,9% del seu PIB en sanitat, o també podem dir que Catalunya gasta 1.502 euros per càpita en sanitat. Són dades d'abans de l'esclat de la pandèmia. Però com valorem si això és molt o poc? Per entendre tots aquests números, hem demanat ajuda a dos especialistes en economia de la salut que ens han fet una classe magistral per principiants sobre gestió pública dels recursos. Primera lliçó. La despesa sanitària d'un país es pot calcular segons la despesa per càpita o segons el seu PIB. En el cas de Catalunya, es pren com a referència la població per calcular el finançament de la sanitat. Per això, si comparem el que gasta Catalunya en sanitat amb la resta d'autonomies espanyoles, tenint en compte el seu PIB, Catalunya apareix com una de les que menys inverteix en sanitat i som a la cua d'Espanya juntament amb Madrid.
Perquè nosaltres gastem en sanitat el que ens ve del finançament autonòmic.
Guillem López Casasnovas, economista i catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra.
Com que el que ens ve del finançament autonòmic no té a veure amb la nostra creació de renta i riquesa, té a veure amb la població, totes les comunitats que tenen una renta per càpita com Catalunya més alta tindran un rati de despesa sanitària respecte a PIB més baix. Per tant, qui reivindiqui que Catalunya tingui una despesa sanitària PIB com la resta d'Espanya, ja no diguem, com la resta de països avançats del conjunt de la Unió Europea, com a mínim s'ha de posicionar de manera sobiranista, perquè si el teu finançament mai té a veure amb la teva capacitat de renta i riquesa, llavors sempre estaràs per sota, per definició.
Segona lliçó. Per valorar si un sistema sanitari té els recursos econòmics suficients, resulta més útil parlar d'equitat i eficiència.
L'equitat ja saps que és el judici que fem les persones sobre quines desigualtats són acceptables i quines desigualtats no són acceptables.
Vicente Ortún, catedràtic emèrit i contractat de la Universitat Pompeu Fabra, especialista en economia i salut.
I una de les que es considera intolerables és que la gent pobra pues, no tingui accés als serveis sanitaris. Però jo no vaig a fer l'argument amb l'equitat. Per què no ho vaig a fer? Perquè hi haurà gent que pensarà si aquest és pobre, que el bombi, que no ha treballat, que és un vagó. Faig l'argument no en termes d'equitat, sinó en termes d'eficiència. Eficiència vol dir què s'aconsegueix al canvi de què. En el sistema sanitari gastem el 9% del producte interior brut. La pregunta és, i a canvi d'aquest 9%, són molts diners, quina quantitat i qualitat de vida guanyem? Quantes morts venen una mica més tard? Quanta gent viu una mica millor del que viuria si no tingués una intervenció sanitària? Llavors, si tu vols tenir un sistema sanitari que et doni un bon nombre de quantitat i qualitat de vida pels recursos que s'esmercen, has de dedicar els recursos allà on hi ha necessitat. Si el criteri per indicar és aquí guanyo diners, ja has begut oli.
Finalment, és molt important tenir en compte quin és el pes de la despesa sanitària pública i de la despesa sanitària privada en el nostre sistema.
El percentatge de població que té tant assegurament públic com assegurament privat és del 33%. I aquesta època de pandèmia encara ha pujat més. El 33% és una dada més cridanera que la realitat. Per què? Perquè que hi ha un 33% de persones que tinguin un assegurament privat junt amb un assegurament públic, no vol dir que el 33% dels diners vinguin de l'assegurament privat. L'assegurament privat representa entorn a un 8-9% de tot el que es gasta en sanitat. Per què? Perquè si mires els anuncis, a vegades veuràs primes que et venen assegurances 15 euros més.
Això el que fa, d'alguna manera, és descongestionar la pressió que altrament tindria la la vida pública. Vull un segon TAC, vull una tercera ECO. És que no tindria lògica que aquestes utilities les pagués en diners públics. Dit això, és això desitjable? Home, el desitjable és que si és universal, sigui universal i suficientment dotat.
Sí que és greu, perquè en el moment que la gent vota amb els peus, la següent votació, qui votarà a favor d'un estat de benestar finançat amb impostos? És obvi que quan una atenció primària o una atenció sanitària es converteix en una atenció sanitària per a pobres, ja tens el pobre estat del benestar del que veníem. I això és molt greu.
Parlem ara del finançament de l'atenció primària. Aquests són els apunts de Vicente Ortún.
Els problemes de l'atenció primària que s'han posat de manifest amb la Covid no estan causats per la Covid, ja s'arrosseguen d'abans. En primer lloc, és l'especialitat més envellida de totes les especialitats mèdiques. Hi ha 35. Primer problema. Segon problema, és una especialitat que cotitza poc. Què vol dir això de que cotitza poc? L'especialitat que té la nota mitjana més baixa és medicina familiar i comunitària. Això no passa a tots els països.
Una altra peculiaritat del nostre sistema, explica Ortún, és que l'Estat ofereix als seus funcionaris una atenció primària a través de mútues. Parlem de mestres, policies, administratius, periodistes, parlamentaris, jutges... Això, segons l'economista, provoca que els qui l'haurien de defensar són els que menys el fan servir.
Perquè en la vida les experiències personals determinen actituds. Els polítics no coneixen l'atenció primària perquè no han anat mai. Llavors, difícilment pots decidir sobre una cosa que no coneixes. I si ets polític, t'interessa que m'ho faci, tingui diners.
En el cas concret de l'atenció primària, si parlem de xifres, la Generalitat especifica que enguany destinarà 68 milions d'euros en concepte de reforç. Això inclou la contractació de 500 metges de capçalera, un increment salarial dels professionals sanitaris i la incorporació de nous perfils professionals.
Com per exemple són els psicòlegs de benestar emocional per pal·liar, no, l'impacte emocional que ha tingut la pandèmia.
Ivan Planas, sotsdirector del Servei Català de la Salut.
Un altre dels perfils professionals és un major nombre d'administratius sanitaris, un rol àmpliament reclamat per part dels professionals sanitaris, especialment dels metges, per descarregar-los de la feina burocràtica administrativa, però alhora també per poder ser un referent de la població.
Del total del pressupost destinat a salut, l'atenció primària en va rebre l'any passat un 12%. Segons l'OMS i les reivindicacions dels sindicats sanitaris, una xifra que hauria de ser del 25% i que el govern ha promès complir abans d'acabar la legislatura.
Sempre hem posat en valor la gran tasca que fa l'atenció primària i comunitària. El que passa és que moltes vegades l'anàlisi es fa de forma un pèl reduccionista, fixant-se només en quin és el percentatge del pressupost que es destina a aquest àmbit. El fet de tenir menys despesa no vol necessàriament dir que tenim un pitjor sistema sanitari. El que és evident és que el posa més en tensió. Per exemple, dius, escolta'm, com pot ser que amb menys diners Catalunya seguim dient que tenim un dels millors sistemes sanitaris d'Espanya, no? Dius, home, doncs perquè som més eficients, és a dir, aquesta menor disponibilitat de recursos ens obliga a ser més eficients. Per exemple, nosaltres tenim una de les despeses en farmàcia més baixes de tot Espanya. Tenim un sistema més innovador, un sistema amb més implicació del professionalisme. Clar, si a mi em financen per càpita, requereix d'un sobreesforç per part nostra que en altres àmbits doncs no tenen, eh?
Aquest any, el pressupost del govern destinarà una partida extraordinària de 500 milions d'euros per la Covid. L'any passat, aquesta partida va ser de 1.800 milions i el 2020 de 2.000 milions més. Abans que s'acabi la legislatura, el govern també preveu una partida extraordinària de 5.000 milions d'euros en sanitat. L'última pregunta és: i després de la pandèmia, què? El pressupost preveu el sobrecost que la Covid ha ocasionat al sistema a mitjà i llarg termini?
És fonamental que aquests recursos es mantinguin aquest any 2022, entre altres coses, perquè la pandèmia continua i perquè hem de fer front també als efectes indirectes d'aquesta pandèmia, tornar a recuperar tot aquell abordatge de les malalties que han deixat de poder abordar-se per poder fer front específicament a la Covid, recuperar els volums d'activitat per recuperar les llistes d'espera i per poder retornar un sistema sanitari com era abans de la pandèmia i, a ser possible, molt més enfortit.
Què hauríem de fer amb això? Un pacte d'estabilitat que apunti un creixement on hi hagi un fons de contingència, que fons de contingència, com fèiem amb les pensions, en el moment que l'economia recupera no ens ho gastem tot, i en el moment que l'economia s'enfonsa i que no hi ha finançament pressupostari suficient, doncs hem de poder tirar de veta dels fons de contingència per donar més estabilitat a la protecció social en general al sistema de salut.
El sistema sanitari espanyol i català, que per això és semblant, és un excel·lent sistema, però té mal pronòstic.
Solidaris. Mercè Folc.
Meritxell Sánchez Amat, benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
La Meritxell és metgessa al Cap Besòs i presidenta del Fòrum Català d'Atenció Primària, el FOCAP, una plataforma nascuda el 2009 en defensa precisament de l'atenció primària. Meritxell, primer de tot, com estàs i quant temps fa que exerceixes de metgessa de família?
Bueno, ara actualment estem surfejant la sisena onada, no? Aviam com acaba tot plegat i quan acaba. I com a metgessa de família vaig acabar la carrera el 2000, vaig acabar l'especialitat el 2004 i des de llavors estic treballant. I des del 2007 estic al Cap Besòs de Barcelona.
Per què vas triar aquesta especialitat? Què t'aporta?
Doncs a sisè de carrera, no? Abans de començar la preparació del MIR, donant voltes, no? Volia una especialitat que fos generalista, no? Pensava en medicina interna, en geriatria, fins que em vaig adonar que a mi l'hospital no m'agradava i que a mi m'agradaven més els malalts que les malalties. I llavors vaig veure que això era la medicina de família on ho podia trobar i bé, vaig fer el cop de cap i no me n'hem penedit.
No és una especialitat, Meritxell, massa demanada aquesta?
Bueno, és la que el 50% dels estudiants de medicina acabaran treballant de metges de família, perquè és la més abundant, no? Però és veritat que a nivell de prestigi social, no? A mi em deia, ostres, doncs per què fas família si pots fer una especialitat? Jo, no, ja faig una especialitat. I, de fet, és l'especialitat més difícil, perquè és aquella en la que no, el teu camp d'acció és tot. Llavors, com que és tot, has de saber una mica de tot i poder-te manegar. Jo penso, no?, que si ets especialista d'una sola cosa, pues, estudiar, no?, i mantenint-te al dia d'aquella cosa, doncs és com més fàcil. En canvi, nosaltres ens podem trobar absolutament de tot, no? Jo començo el dia i potser la persona que comença parlant-me de que li fan mal als peus m'acaba explicant una situació d'abús. Realment és apassionant perquè el dia a dia no saps què et trobarà i a més, com que veiem la gent al llarg de la seva vida, no? És un privilegi que tenim, no?, d'anar coneixent i acompanyant a les persones al CAP i també a casa seva.
Ho has dit al principi, esteu surfejant, com podeu, aquesta sisena onada de Covid, sobretot per aquesta variant Omicron tan contagiosa, aquesta saturació dels CAPs, la saturació burocràtica, aquesta onada burocràtica que us està ofegant. La sensació és de saturació, de col·lapse?
A mi em costa dir la paraula col·lapse perquè, bé, jo crec que l'atenció primària és molt heterogènia i la realitat varia molt en el territori. En general, és cert que estem en una situació de molta saturació. Sobretot, i a diferència de les onades anteriors, jo crec que el que ens trobem és que estem fent feina que pensem que no hauríem de fer, no? Estem visitant pacients que no requeririen, en realitat, una visita mèdica o d'infermeria, perquè tenen o no tenen símptomes o tenen símptomes lleus, no? I aquesta sensació, doncs, de que estàs fent això, deixant de fer d'altres coses, doncs jo crec que no l'havíem tinguda en les onades prèvies. I bueno, s'ha posat de manifest que els mecanismes de l'atenció primària, doncs, no estan tan cuidats com haurien d'estar, no? I ens hi hem trobat això, doncs ens ha explotat a la cara.
Un sistema que ve molt ressentit per retallades, per una dècada pràcticament de retallades, per privatitzacions i per aquestes 6 onades de Covid, no? Que han deixat un paisatge absolutament devastat a la primària. En un entorn ideal, en un món ideal, on hi hagués recursos, on hi hagués personal, on no hi hagués pandèmia, no? Per exemple, com hauria de ser una bona atenció primària, Meritxell?
Per començar, sabem que una atenció primària forta fa que els resultats en salut de la població siguin millors, fan que hi hagi menys mortalitat, que els controls de les patologies cròniques siguin millors i també fa que el sistema sigui més eficient. Per tant, jo crec que hem de partir d'aquesta base, no? Que no és una qüestió de gust personal, no? A mi m'encanta la medicina de família i crec que no és una qüestió de corporativisme o de preferència, sinó que hi ha una evidència al darrere. I quan parlem d'atenció primària forta, doncs estem parlant d'una atenció primària que compleixi, no, els valors, els atributs que fan que aporti valor, no, que tingui valor afegit. Aquests atributs bàsicament són 4, que són, en primer lloc, ha de ser accessible, és a dir, la població ha de poder ser visitada per la seva metgessa i la infermera en un temps raonable, 2, 3, 4 dies. Ha de ser longitudinal, és a dir, s'han de donar les condicions perquè existeixi el vincle entre professional i pacient al llarg del temps, no? La longitudinalitat, que és aquesta paraula tan enrevesada, és això, és l'existència d'un vincle personal entre professional i pacient que es construeix al llarg del temps i que fa que el professional pugui donar millor resposta a les necessitats de salut d'aquesta persona.
És, no? Això que deies abans, no? Que una bona atenció primària forta pot ajudar, no? a allargar l'esperança de vida, no?
Fins exacte. I tot. Perquè, clar, es diu, no? S'ha vist que si tu ets visitada per la mateixa metgessa al llarg de 15 anys, la mortalitat es redueix en un 25%. No hi ha, jo crec que no hi ha cap medicament que tingui aquests resultats, no? I això és per la longitudinalitat. Per què? Perquè quan tu coneixes a la persona, saps com viu, saps com emmalalteix, saps com és, això et permet utilitzar dades toves a l'hora de diagnosticar, de saber si li passa alguna cosa o si no, i això, que és molt difícil de demostrar amb dades, no? Que és el que li agrada tant a la medicina biomèdica, doncs aterra molt en l'atenció primària, no? I es viu. Hem parlat de dues d'aquests valors, no? L'accessibilitat, la longitudinalitat. Després també hi ha la globalitat, no? El veure la persona com un tot, amb tots els seus òrgans, no? Tota la dimensió física i també mental, i també dins de la família, dins d'un context social, en un barri, no? I per últim, la funció coordinadora, no? L'atenció primària, una atenció primària forta és aquella atenció primària que parla amb totes els altres actors que intervenen en l'atenció al pacient i que, a més, doncs, pot, d'alguna manera, donar entrada en el moment adequat, no? Actuant com una directora d'orquestra que fa que tot sigui més harmoniós i que tingui un resultat òptim pel pacient en concret i pel sistema en global.
Clar, clar. Sou el primer mur, no? El mur de contenció, no? Moltíssimes vegades.
El mur de contenció, a mi quan diuen som la porta d'entrada, jo crec que això es queda molt curt, perquè som la porta d'entrada, acotem que actualment s'estan generant moltes portes d'entrada falses al sistema, per tant això ja no és tan veritat, però és que sobretot som o hauríem de ser el referent del pacient en el seu recorregut en el sistema sanitari. Nosaltres no deixem mai el pacient, no? Jo puc derivar a una persona que té, posem pel cas, un problema abdominal al digestòleg, però si el digestòleg considera que no forma part de l'aparell digestiu, dirà, li donarà l'alta i em tornarà a mi.
Clar.
I llavors jo hauré de veure què faig. Però és que si fins i tot li troba alguna patologia a nivell digestiu, aquesta persona seguirà venint a mi per la resta de coses i també per això, perquè a més podem integrar, no, el que li estan dient a l'especialista focal en l'aparell digestiu en tot el global de la resta de problemes i d'experiències que té aquesta persona.
Has parlat abans del vincle, no? Un vincle que aquestes retallades, que aquestes onades persistents de la Covid, d'aquest infrafinançament, ara parlarem de xifres de l'atenció primària, han fet, doncs, que es diluís, no? Aquesta presencialitat, aquest contacte, ara ho hem vist aquests dies, no? Impossible contactar simplement per telèfon, no? Amb el teu centre d'atenció primària. Clar, jo no sé si al final també la salut s'ha convertit en una mercaderia, no?
Sí, sí, sí. En la societat capitalista consumista en la que estem, doncs, la salut és un bé més, en la qual doncs, ens han transformat una mica en clients, no? Un cop més, com en la resta de dimensions i d'esferes de la vida. I llavors sembla, no?, que tens dret a una sèrie, com a una sèrie de coses que tu decideixes, no? Consumeixes salut, consumeixes proves, consumeixes revisions, consumeixes medicaments. Clar, per mi la salut va molt més enllà de tot això, no? I és una situació, diguem-ne, de benestar de la persona en totes les seves esferes i en la qual, doncs, el personal sanitari, no?, metgesses i infermeres, apareixem sobretot quan falta i per prevenir, doncs, aquesta pèrdua, no? Per començar, jo crec que nosaltres hem d'aparèixer només quan realment estigui molt clar què podem aportar, no? Una de les coses que està passant amb això de la salut com un bé de consum, com una mercaderia, és que s'ha fet omnipresent la medicina, no? I sembla que sempre hi hagi d'haver. Per això, no, si la gent el que fa es qüestiona si això és bo per la seva salut, si és sa, si no és sa, si, no, quan algú està malalt pensem en què ha fet per posar-se malalt, no? Ha deixat de ser una visió potser més fatalista de la que hi havia abans a una qüestió com de responsabilitat individual, no? Quan sabem que la salut va molt més enllà de les decisions personals, no? Fins i tot els estils de vida estan marcats pels determinants socials, no? Pel lloc on hem nascut, pel lloc on hem crescut, per la feina que tenim, per si som homes o som dones, la nostra edat.
I
tot això en aquesta visió, doncs, es treu, no? Llavors tenim també empreses privades, doncs, que intenten treure beneficis de la salut i, doncs, amb una, doncs, de fer proves, no? Proves i diagnòstics i tractaments, i tot això sabem que és perjudicial per la salut si no estem segurs que aporti, no? Per això existeix el concepte de prevenció quaternària, que és aquella prevenció que protegeix a les persones del dany que pot causar la mateixa actuació sanitària, no? Ara, des de la meva perspectiva, és, bueno, més val prevenir que curar quan estiguem segurs que estem prevenint alguna cosa.
Clar.
No? Perquè algú que està sa, que no té problemes, abans de dir-li fes això o no facis això o fes-te aquesta prova, estiguem segurs que allò li aportarà salut i que no el posarem en un problema més gran. It is sad that you cannot be found under rocks with broken skull. I will.
S'acostuma a parlar de l'atenció primària, ho hem vist en molts informes, no? de CatSalut, per exemple, com el pilar fonamental, no? Com un dels pilars d'aquest sistema nostre, no? D'aquest sistema sanitari nostre, no? Però aquesta sensació ja veiem que canvia, no? Quan trepitges un cap o, com a usuari, aquesta paraula tampoc no m'agrada, no? Com a pacient, com a ciutadana, intentes comunicar-te i no tenen surts, no? Els gestors en són conscients d'això?
A veure, jo, si una cosa, això de que apareix a l'atenció primària com a pilar, com a eix, com a tal, bueno, almenys apareix en el discurs, ara només cal que passi a la pràctica, perquè realment, no, els gestors, jo crec, que no ho apliquen. I no ho apliquen en molts casos, jo penso, que perquè no se sap, o sigui, hi ha un sector de la població que no sap el que és l'atenció primària. O sigui, als barris populars tothom coneix l'atenció primària, tothom n'és usuària. En un moment determinat, no? Si estàs bé de salut, doncs poc, però segur, no? Perquè quan tens una necessitat de salut, on vas a parar és allà. Les classes altes i mitjanes altes, doncs, en aquest país hi ha la idea de que, bueno, doncs on hi ha una millor atenció és a la sanitat privada, no? Una miqueta, jo, menys a nivell hospitalari, que aquesta és una altra paradoxa,
sí.
No? Però bueno, deixem-ho. Però, clar, una de les coses que ofereixen les mútues és accés directe a especialistes sense haver de passar per atenció primària. Obro parèntesi, gran error. Se sap que, clar, els especialistes focals, no? Ells tenen una lupa per allò, o sigui, busquen coses petites,
concretes, no?
En un lloc concret, en un espai acotat. Qui té la visió general, no?, i que et diu cap on has d'anar, doncs és la visió generalista de la medicina de família. Quan no hi ha aquest pas previ, no?, l'especialista va perdut. Per tant, és molt més agressiu a l'hora de fer proves, de fer tractaments, perquè és la seva funció. I això és el que passa amb aquest sector de la població que té accés directe a nivell d'especialistes pensant que això va bé per la seva salut. Les dades, també, parlant dels estudis, diuen que si augmenta el número de metges de família per número d'habitants, la mortalitat disminueix. Si augmenta el número d'especialistes focals, la mortalitat augmenta. Per tant, bueno, evidentment són necessaris, però en la seva justa mesura. I és exactament el contrari del que està passant, no? Cada cop a l'examen MIR, bueno, si bé ara a poc Medicina de Família va recuperant, però el percentatge és molt més baix del que caldria. Llavors, els gestors, moltes vegades, els polítics, els que prenen decisions, els que tenen altaveu, no coneixen l'atenció primària. No,
perquè no hi han posat els peus.
Clar, jo crec que s'hauria de preguntar, coneixes la teva metgessa, coneixes la teva infermera? I hauria de ser obligatori gairebé, no?, que ho coneguessin. I això fa, no?, doncs aquest desconeixement fa que no se sàpiga exactament què és el que pot aportar ni com funciona, no? I una miqueta això... Pues va calant en la global de la població i fins i tot jo penso a vegades en les pròpies professionals de l'atenció primària, que no som conscients del gran valor que té la nostra feina. No? Però la societat no ens ho reconeix. No? Els herois de la medicina, no? I ara les infermeres pobres ja, fins i tot
sí,
menys,
sí, sí.
Doncs són uns altres.
S'han canviat les tornes ara, sí.
Clar, per què? Perquè l'atenció primària és cura. I com a cura és algo més feminitzat i no som tecnologia i coses espectaculars.
Les cures no cotitzen, Meritxell.
Ho sabem, però en canvi és el que mou el món. Sense les cures no existim, no? I és trist, però en aquest cas l'atenció primària seguiria una mostra més d'això.
Posem-hi números, perquè els pressupostos de la Generalitat per aquest 2022 han augmentat la partida en salut un 15% respecte als últims comptes, gairebé 11.200 milions d'euros, 68 milions dels quals destinats a enfortir i transformar la primària, a més d'altres partides per millorar CAPs i hospitals, però no acaba de quedar clar quin percentatge o quants milions van exclusivament a l'atenció primària. Des del FOCAP, vosaltres, com valoreu aquests números, aquests comptes?
Que ens agradaria veure realment el detall, no? Perquè sempre estem en aquesta indefinició, no? Demanem, si us plau, no? Sempre que ens diguin les dades concretes que van als equips d'atenció primària, perquè l'atenció primària no és tot allò que es fa fora de l'hospital. L'atenció primària és allò que passa en els equips en què hi ha metgessa, infermera, administratives, treballadores socials i TECAIs, no? Les tècniques en cures auxiliars, que fan aquesta atenció accessible, longitudinal, global, coordinadora. Si no és això, no és atenció primària, no? I veiem, no?, que en els pressupostos tradueixen aquesta visió més àmplia del que és atenció primària, que, bueno, ens està parlant de com veuen ells, no?, del concepte que ells tenen, que no és aquest. Aquesta és una opció. L'altra opció és que, bueno, ho posin això en un poti-poti perquè així no calgui després concretar, no? Però sí que el que veiem és que sempre acabem nosaltres, com deies molt bé tu abans, amb les retallades. Es va retallar més en atenció primària que a nivell hospitalari. Amb la recuperació de després es va recuperar menys en atenció primària que a nivell hospitalari. I en aquests pressupostos, doncs, malgrat, no?, que es parla de que anem cap al 25% del pressupost que l'OMS diu, doncs quedem molt lluny i, a més, no podem acabar de saber en quin percentatge estem, en realitat.
L'any passat, en quin percentatge estàveu?
L'any passat, segons el CatSalut, sí, es va gastar un 12% del pressupost en atenció primària.
I l'OMS recomana que la despesa en salut que es destini a l'atenció primària sigui del 25%, no?, per tenir aquest servei fort i connectat, no?, al final amb la ciutadania. Vosaltres, des del FOCAP, aquesta plataforma nascuda el 2009 en defensa precisament de l'atenció primària i de tot això que estem dient, sempre denuncieu que el sistema de salut, ho hem comentat una mica abans amb pinzellades, mira cap a l'àmbit hospitalari. Per què passa això?
Sí, l'hospitalocentrisme, no?, que es diu. Hi ha diversos motius, no? Hi ha aquest motiu cultural de la fascinació per la tecnologia, per la biomedicina, no? El solucionisme de que tot, bueno, tens una malaltia, un tractament i la resol, no? Sense una visió biopsicosocial, que és la que es fa des de l'atenció primària. També, no?, en aquesta qüestió cultural, no?, pues és aquest binomi que dèiem abans, no?, de tecnologia i solucionisme versus les cures, no?, que seria l'atenció primària encarnaria aquesta tasca molt més invisibilitzada, que precisament quan no la podem fer, doncs tot salta pels aires, no? S'ha vist amb la pandèmia, vull dir, la gent no es queixa gaire dels hospitals, no? I això que els hospitals no estan visitant presencialment, han endarrerit proves, però perquè això no és tan bàsic, no? I afecta a menys gent que l'atenció primària, que afecta a tothom, no? I per tant, doncs, quan ha desaparegut, mira que ja ho fèiem, no estàvem treballant de manera òptima, però és que ara encara és pitjor.
Encara és pitjor,
i això
clar.
És el que la gent està queixant-se. Si ens hi fixem, no? El descontentament és cap a la manca de possibilitat de veure els professionals d'atenció primària. I això, que clar, ens fa patir, no? Perquè dius, ostres, se'ns estan queixant, també està parlant de com en som d'importants per les persones, no?
Ara que parlàvem dels hospitals, no? També una prova de la saturació, no? De l'atenció primària, al final acaba generant un moviment com de dominó, no? És a dir, pacients que no poden, que tenen alguna, no? Alguna dolència o el que sigui, i acaben anant a urgències dels hospitals, no? I no únicament això, sinó que també ha afectat a les farmàcies, no? Amb el tema dels antígens, baixes, etc. Vull dir que al final, si no hi ha aquesta atenció primària enfortida, l'ataca es va escampant.
Exactament. Em preguntaves, no, per què el sistema és tan hospitalocentrista, no? Parlàvem del tema cultural. També hi ha una qüestió que ja hem esmentat abans de coneixement, no? Vull dir, estem en un país en el qual els funcionaris públics poden optar per la mútua privada. És realment difícil d'entendre, no?
Allò que diem del prestigi, eh?
Exacte, no? I que, a més, o sigui, jo com a estat tinc una xarxa sanitària pública, però els meus treballadors els hi pago una mútua privada. Com s'entén això, no? És realment un disfuncionament que s'hauria d'arreglar. Això el que fa, doncs, és que hi hagi falta de prestigi cap a l'atenció primària i que no es conegui. I després també hi ha una qüestió de que l'atenció primària és contracultural en aquest moment, seria antisistema, no? D'alguna altra manera, per dir-ho d'alguna manera, no? Per què? Perquè, clar, l'atenció primària resol, no? Diagnostica, orienta els problemes de salut amb menys proves i, per tant, amb menys tractaments. Per tant, genera menys beneficis econòmics a segons qui, no? I això jo crec que hi ha gent que ho té molt clar, que té molt clar que això és així i que, per tant, no interessa que tothom tingui una metgessa de família, una infermera de família que els cuidi, no? I que els atengui d'aquesta manera. I bé, tot això fa que realment, doncs, el que sobresurt sigui l'hospital, que sembli que qui resol els problemes és l'hospital, que qui té més influència en la salut de les persones sigui els hospitals, quan sabem que no és així.
Déu-n'hi-do, Meritxell, eh? És un aprenentatge escoltar-te, ja per anar acabant. De cara al futur, no? Cap a quin model es va?
Malauradament, jo crec que no anem cap a un model amb una atenció primària més forta. Jo crec que anem perdent llençols a cada bugada perquè no hi ha una aposta decidida, no? per l'atenció primària, com dèiem, a nivell pressupostari i a nivell de poder, també. De dir, mira, doncs, aquí qui decideix, no? qui té coses a dir és l'atenció primària. Perquè, a més, hi ha moltes forces des de fora que estan volent posar mà al pastís. Pensem que l'atenció primària, no, pot resoldre tantíssimes coses que ja molt evita, no? Això evita que hi hagi altres dispositius que poden agafar part del pastís, no? I que per tant generin beneficis a nivell més privat. Per tant, bueno, doncs, si no hi ha un clar posicionament de la ciutadania per defensar l'atenció primària, si això no es transmet als polítics, no? I se'ls demana que realment passin dels fets a les paraules, anirem cap a aquesta inèrcia, no? En el qual, doncs, això es va perdent. I per tant, jo crec que la població tenim la responsabilitat d'utilitzar l'atenció primària, de demanar que sigui una atenció primària de qualitat, de demanar que ens visiti la nostra metgessa, la nostra infermera, i que es posin els recursos perquè això pugui ser. I professionals i ciutadania estem al mateix vaixell, vull dir, els professionals som ciutadans, vull dir, no som un ens a part, no? I aquest divorci que jo crec que en la pandèmia s'ha començat a intuir, no? Aquest malestar de la població cap a l'atenció primària, jo espero que siguem capaces de superar-lo, no? I de tornar a una harmonia, no? Que faci que puguem lluitar per defensar aquest bé que fa que la sanitat catalana i espanyola, no? Surti també en els rànquings sense que en realitat després ningú ho reconegui a la pràctica.
Creus que es va cap al desmantellament de l'estat del benestar, en definitiva, no? Perquè aquest és l'eix principal de l'estat del benestar, aquest accés lliure i gratuït a la sanitat universal.
Sí, hi ha elements també, no? Tots els temes dels algoritmes per diagnosticar, no? Tot això de, no sé, ara a nivell privat, doncs s'ofereix molt metges 24 hores, no? Gent que no et coneix, que et farà quatre preguntes i que amb això diagnosticarà i la gent pensa, no? Mira, que bé, perquè aixeco el telèfon, truco i em venen a casa i dius, però si la qüestió no és que et vingui un metge, una infermera, qualsevol, la qüestió és que et vingui algú que et coneix. Evidentment, sempre que sigui possible, no? Dintre d'una lògica, però ens estem deixant prendre, no? Convencent-nos que això és algo millor. I aquí, doncs, evidentment, hi ha moltes pressions. Hi ha gent, vull dir...
Empresa
privada que té molts interessos econòmics en la sanitat, l'educació, tot lo públic, no? I l'atenció primària, doncs, és una barrera per a fer-ho, perquè l'atenció primària treballa per l'equitat, treballa perquè tothom, no? Vingui d'on vingui, sigui com sigui, doncs, rebi la millor atenció. Estem a tot arreu, no? Estem a tot el territori. Tothom té el dret a tenir una metgessa o una infermera, sigui d'on sigui, i això, evidentment, no agrada a determinats poders econòmics, no?
Meritxell, un plaer. Meritxell Sánchez Amat, metgessa del Cap Besòs i presidenta del Fòrum Català d'Atenció Primària, el FOCAP. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per dedicar temps a parlar de l'atenció primària.
Acabem aquí a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Dolors Joanola, a la part tècnica Ismael Cebrián. Gràcies per seguir-nos. Fins aviat. Thank you.
sol.